Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell va començar a l'emissora de Catalunya Ràdio i que continuem així a VilaWeb i a www.linternauta.cat cada dimarts parlant, continuant parlant del que fa la gent amb internet, posar en context la vida online, totes aquestes coses que al llarg dels anys hem anat intentant fer servir com a definició. Un dels grans noms de la xarxa, sens dubte, és Firefox, i com que Firefox està de novetat i està de novetats molt importants sobre la taula, hem decidit que era un bon moment per tornar a repassar-ho amb el Toni Hermoso, que ja ha vingut diverses vegades a l'Internauta. Benvingut, Toni.
Hola, encantat d'estar aquí un altre cop amb vosaltres.
Fas cara de relaxat ara que ja ho teniu tot.
Sí,
posat,
he estat, he estat com si hagués parit gairebé, després d'aquest temps de preparar tot.
Toni Hermoso és el coordinador de la comunitat Mozilla, de Firefox en català, també com cada setmana el Martí Crespo i el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres. Avui, just avui, sembla, no sé en quina franja horària, perquè això del món cada vegada és més complicat, ha aparegut la versió per a mòbil de Mozilla. Però m'ha fet gràcia, ara després ho parlarem, però el Toni ha dit la versió per escritori, crec que has dit.
Sí, la versió escritori, ordinador, no sé quina seria la terminologia.
El que abans era el navegador, ara és la versió per escritori i la versió per a mòbil. La qual cosa vol dir que el món se'ns complica una miqueta més.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Se'ns complica, vull dir que ara, abans deies un navegador, ara resulta que n'hi ha el navegador d'escriptori, el navegador mòbil, i a més el Toni que porta el seu ordinador sobre la taula. En aquests moments que comença el programa, ja veurem quan acaba, s'han baixat 41 milions, no? Què vol dir?
Sí,
41 milions 497.
Ja, pujant.
A versions del navegador en les diferents llengües, en els diferents sistemes operatius, etc. És a dir, que això és una autèntica bogeria. Abans d'entrar en matèria, abans d'entrar al tema Firefox i que ens expliqui el Toni totes les coses que ens explicarà, com sempre el Martí Crespo ens posa el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, el tema del Firefox el deixarem per parlar-ne després. Jo el que situaré és el Toni Hermoso com a un dels membres de Softcatalà, un dels veterans, ja gairebé. Softcatalà va néixer a l'estiu de 1997, però...
Ups. Això és el meu telèfon, ja passa,
mira,
directe.
El món canvia. Bé, doncs això, Softcatalà va néixer el 97, però de fet no es va donar a conèixer o no es va publicitar el nom fins al 2 d'octubre del 98, quan justament es va presentar el navegador en català, el 4.0.4, que era la traducció de l'aleshores conegudíssim navegador, i ara que jo crec que ja ningú el coneix, que era Netscape.
Home, gran moment.
Gran moment, tots vam gastar-lo moltíssim. Però
tenia el logo més bonic de tots els logos que s'han
sí,
fet. Aquell
sí, sí.
Vaixell tan preciós.
Sí, una... això va ser una adaptació que es va fer des de Softcatalà.
Sí, sí, molt bonic.
Sí,
molt
bonic. Va rebre diferents noms, va anomenar el navegador que hi ha l'Almogàver al principi.
I ah, sí?
Sí, sí.
L'Almogàver.
Doncs mira... Des d'aleshores, bé, aquesta associació no lucrativa i pionera, jo diria el món, pràcticament, vull dir, una associació de voluntaris doncs, que es dediqui a traduir, doncs bé, s'ha concentrat això, doncs, a traduccions al català, no sols de navegadors, sinó de tota mena d'eines, aplicacions, programes informàtics, sempre de codis oberts. I per als principals sistemes operatius, o sigui, no només Windows o Linux, sinó també per Macintosh. Per aquesta tasca... es pot comprovar doncs, a l'apartat del rebost de la vostra web de softcatalà.cat. Doncs Softcatalà va rebre el 2004 doncs, el Premi Nacional d'Internet i l'any següent el Premi Nacional de Cultura, entre molts altres premis. Però vaja, que s'ha reconegut molt la vostra tasca. Entre els molts projectes que Softcatalà ha assumit, n'hi ha dos, jo penso, que són els més gegants. D'una banda hi ha el paquet ofimàtic OpenOffice, que ara s'ha rebatejat com a LibreOffice.
És més complicat que rebatejar.
És més complicat, però bé, ja ens ho explicaràs. Bueno, hi ha una escissió, diguem-ne, sí, més oberta, que és el LibreOffice. I després hi ha el projecte Mozilla, que és on treballa sobretot Antoni Hermoso, que agrupa, doncs, entre altres aplicacions, doncs, el navegador Firefox, que és el segon més utilitzat al món, i el primer a Europa, em sembla.
Sí, sí, sí.
Quin és el primer?
El món deu ser l'Internet Explorer.
No ho sé.
Internet Explorer?
És el primer, el
això
món.
Era una cosa que n'hi havia abans, no?
Sí, no sé, l'altre dia vam presentar la versió 9, però vaja, no sé, jo no l'he vist mai, jo fa molt temps que no el veig.
Que dolents que sou.
Bé, segon més utilitzat de moment és el Firefox, i això sí, hereu directe d'aquell llunyà Netscape.
Sí, sí,
vulguis o no, ha anat evolucionant el Netscape i se'ns ha convertit ara en el Firefox. Bé, la setmana passada dimarts passat es va presentar la versió 4 amb rècord absolut de descàrregues. Em sembla que els dos primers dies ja n'eren 16 milions i ara
anem pujant.
Ja
anem pels 41.500 ja. O sigui, que això sí, va... Sí, 41.505, sí. Imagina't, hem començat el programa amb 41.497.000 i estem en 41.505.000.
Sí,
quan acabem la cosa serà tremenda.
Sí, sí. Aquí podem veure, els estic ensenyant també com està baixant-se a diferents territoris, no?
Ah, molt bé.
Hi ha una web sí, on podeu veure això.
Sí,
la tens
per... sí, la tinc aquí. Us la,
quina
us...
l'adreça?
De l'adreço, sí. És glow.mozilla.org.
Molt bé. Estadístiques de baixades del Firefox 4.
Sí, sí. Cliqueu al món que hi ha aquí a l'espai
inferior. La bola
inferior,
del món. Exacte. La bola del món.
Veureu les estadístiques i ja està, podeu anar resseguint pels diferents llocs.
Sí, sí, curiosament n'hi ha 16 milions de navegadors descarregats a Europa, 13 a Amèrica del Nord, 7 a Àsia, 2 a Amèrica del Sud, 800.000 a l'Àfrica i 700 i escaig a Oceania. Ara mateix, però pujant.
Sí, és interessant perquè també tens una idea aquí de com és l'estat de les tecnologies de la informació a diferents continents.
Els qui estigueu escoltant el programa no us costa res baixar-vos el... simplement entreu, vos el baixeu i així anirem sumant.
A firefox.cat.
Firefox.cat, sí. És un lloc web que hem fet ara no per facilitar molta gent. Doncs mira, tothom cerca les coses per .cat, doncs mira, aquí directament cliqueu firefox.cat i us aneu a un lloc on podeu baixar-lo fàcilment, no? A part del rebost de Softcatalà, mozilla.com, etc. No?
Escolta, Toni, i això, sí, dius, es pot descarregar molt fàcilment, però fer la traducció és tan fàcil?
Bé, us explico una miqueta. La traducció, ara, si ho comparem amb les anteriors versions, la traducció de la interfície del programa en si, ja no és tanta feina. O sigui, el gran gruix de cadenes que hi havia ja les hem fet majoritàriament i ara doncs, cada versió ha d'anar millorant. I
sí, això ja ve de les versions anteriors.
Exacte. No? O sigui, també és tenir una miqueta de constància. No? L'equip de traducció de Softcatalà, doncs, si més no, jo intento doncs, cada setmana o cada mes doncs, anar revisant tot el que hi ha pendent i treure-m'ho de sobre. Així la feina final no és tan grossa. El que passa és que també Mozilla, a part del Firefox, s'ha traient moltes més coses, no? Tenim la versió mòbil, que tenim per aquí, que això està en una nova traducció, no és tant, perquè també hi ha menys cadenes, i també hi ha molts llocs web associats, no? Per exemple, aquest lloc web del Glow, que us he dit, doncs té una traducció. En fi, tot hem garantit que estiguin bé els topònims i tot això, que això seria una altra història per parlar, i bé, doncs això és feina, no?
La versió mòbil és la primera vegada que n'hi ha una versió mòbil del Firefox?
Estrictament no. De fet, hi ha hagut una versió mòbil abans que es va anomenar bé, dues oficialment, s'ha estat Firefox 1 i Firefox 1.1. Sovint molta gent el coneix amb el nom així de treball de Fennec.
Fennec?
Sí, potser alguna persona ha sentit parlar del Firefox mòbil, però potser ha sentit del Fennec. El Fennec és una guilla del desert. I bé, com que el Firefox s'assembla una guilla, doncs per la versió mòbil li han dit Fene perquè és una guilla petita.
Més petita.
Sí, oh. Sí,
hi ha gent que té temps de pensar, eh?
Sí, fantàstic. Sí, sí. Però bé, aquesta versió mòbil dels anteriors doncs, estan bé, però segurament no s'ha fet tant de ressò perquè no estaven tan a l'alçada. Estava encara molt experimental i tot això. I ja amb aquesta, la versió 4, doncs s'ha fet un pas important. Encara n'hi haurà uns quants més, però bé. Ja és una cosa
això
més carius.
És significatiu, no?, d'aquest canvi que està havent. Crec que la gran revolució que n'hi ha en marxa ara mateix és que internet se'n va de l'ordinador i l'ADSL cap al mòbil o el tablet de la versió que siga i la mobilitat, no? Com cap a, és un canvi revolucionari que té implicacions molt importants, eh? Entre altres que internet passarà a estar en mans del 100% de la població perquè tothom té telèfon.
Sí, sí, exacte. Això és un canvi de paradigma, com bé dius, molt important. I en aquest sentit, de fet, Mozilla fa temps que està treballant amb això. També Mozilla, hem de posar en context, és una associació sense afany de lucre, té, té molts recursos, però no és comparable amb els que pot tenir altres com Google o Microsoft o Nokia, no? Però tot i així, un dels seus principis és intentar garantir doncs, que l'accés a internet sigui un bé comú, sigui per tothom igual i que no hi hagi discriminacions pel que fa als dispositius i tot això. I en aquest sentit està treballant, clar, no podia abandonar el mòbil. I aquest és el motiu d'un gran èmfasi, ara també el mòbil. I relacionat amb això, una cosa que s'ha treballat molt és que les versions tant de mòbil com d'escriptori es puguin sincronitzar. Sí.
Això ho he vist. O sigui, entrem en matèria perquè diguem, la propaganda, per dir-ho així, del nou Firefox té coses, la barra fantàstica, coses aquestes que són en la pel·lícula de sèrie B americana.
Sí, això és la...
Però bé, escolta, això cada un ve com vol, però m'ha cridat l'atenció aquesta de la sincronització. És a dir, si jo tinc un navegador al meu portàtil i instal·la el navegador mòbil també al telèfon, automàticament, si jo vull, sincronitza tot, l'historial, les adreces, els favorits, ho sincronitza tot i jo no he de preocupar-me de res.
Sí, tu, de fet, quan fas això, tu defineixes aquest compte de sync, de sincronització, i li dius que vols sincronitzar. Has dit, adreces d'interès, historial, això, pots triar què vols sincronitzar. Si només vols sincronitzar les pestanyes, de fet, també les pestanyes que tens obertes, sincronitzes més això. Si vols sincronitzar més les contrasenyes, o més les contrasenyes, sincronitzes. I llavors, el que fas és afegir, com a Bluetooth, potser heu aparellat algun cop a Bluetooth amb ordinador, doncs amb la configuració del sync fas el mateix. Apareix un dispositiu amb l'altre, mitjançant un codi, que és inequívoc, que és un e-book, i així doncs saps que tots els dispositius tenen compartit aquestes
dades.
Exacte.
I puc aparellar dos ordinadors. Ja, per exemple, a casa tinc un ordinador i a la feina un altre, i m'interessa que d'una vegada per totes tindre les mateixes adreces a tot arreu, simplement li dic arregla-ho i ja està.
Sí, sí, sí. El que has de fer és això. De fet, segueix les instruccions i ja ho tens.
Això està bé, és un gran invent.
Jo ho faig, de fet, a la feina, a casa, amb diferents ordinadors. Mira, tinc aparellat aquest portàtil que tinc aquí davant, aquest mòbil i l'ordinador de casa. Sí, que és molt còmode.
I aquesta seria la característica que destacaries més del nou Firefox?
Jo crec que a nivell, bé, a part de les qüestions de que és més ràpid, s'ha millorat molt en l'eficiència, vull dir, una de les, potser de les crítiques hi ha hagut molt sovint el tema de oh, és més ràpid el Chrome i no sé això, doncs bé, jo crec que s'ha fet molt d'ara.
El Martí és de Chrome, t'avisa.
Sí, sí, ja ho sé per això l'estic dient.
D'aquí n'hi ha sortint moltes coses, és de Safari.
Veus, això és divertit, també, la pluralitat.
Sí, sí, no, de fet, això és bo, que hi hagi així aquesta pluralitat, competència...
Sí, però tots tenim descarregat el Firefox 4.
Fantàstic, fantàstic. Així podeu comparar, no? Bé, doncs una de les crítiques que era més lent, doncs ara s'ha treballat molt això, s'ha canviat el motor de JavaScript, el JavaScript és el llenguatge per carregar les pàgines, doncs s'ha reescrit de nou, i ara és una miqueta força més ràpid, no? S'ha canviat molt la interfície, ja ho haureu vist també, molta gent diu que potser sembla una miqueta més el Chrome, i, però en altres aspectes, a part de temes tecnològics com l'HTML5, que podem parlar més endavant si voleu, jo una de les característiques que m'agrada més personal és aquesta, la sincronització, perquè és molt còmode i és molt convenient. Sí.
Això que deies ara, que una mica la interfície s'ha simplificat o s'ha austeritzat una mica en la línia de Chrome, sembla que ja és una tendència, no? Perquè fa dues setmanes doncs, es va presentar l'Internet Explorer, que sí que el coneixem, el 9.0.
Internet Explorer?
el Vicent encara... Tu rumia ell. I una mica també, la principal característica també era que s'havia alleugerit molt o descarregat molt d'interfície. No? Sembla una mica doncs, que Google en aquest sentit ve al darrere, o sigui, no té ni molt menys la quota de mercat ni de l'Internet Explorer ni del Firefox, però que una mica està com marcant certes tendències, o potser ja és una tendència més general, però també, bueno, no sé, és una mica quina percepció veies tu des del vessant més Firefox del que ve, no? del que puja del Chrome, de si realment pot ser, ostres, pot acabar sent una mica un rival, per exemple, de Firefox, o de tots. Jo crec que l'any passat, em sembla, per estadístiques és el que creixia més exponencialment, tot i que continua, diguem-ne, estant en un 13% o 14% del mercat, però vull dir, creixia molt més que no pas els altres dos navegadors que té per damunt, no? Com
ho veig, no?
Com ho veus?
Mira, una cosa també que a vegades pensa, ostres, això, has copiat això d'aquest altre, no pot ser... Jo no tindria una visió aquesta, no? Si mirem l'evolució de l'internet, dels navegadors, veiem que bé, doncs hi ha un actor doncs, que fa una característica nova, per exemple, i llavors l'assumeixen els altres. O sigui, no és cap problema. Pensant en les pestanyes, una cosa que tenim tan assumida, de fet, els primers que van utilitzar de forma popular va ser Òpera. De fet, crec que hi havia un altre navegador abans, però dient que més o menys ben conegut per tothom va ser Opera, i tot seguit ho van adoptar Mozilla i molts altres. Vull dir, jo de poc ens hem de rasgar les vestidures per això. Vull dir, si hi ha una cosa ben feta...
No és una guerra de religió,
no,
això.
No. Si hi ha una cosa ben feta per un actor, per un producte, doncs jo veig molt positiu que els altres adoptin, no? En altres aspectes sobre Chrome i Mozilla, a part, hi ha coses que Mozilla potser no s'han fet tant de ressò, però sí que està fent noves, innovant, no? És una mica difícil d'explicar, però el tema del seguiment. No sé si heu seguit, hi ha el Donut Track, és intentar fer una espècie de... Igual que els robots.txt, no sé si us sona, és per dir als servidors que no
sí,
segueixin aquestes
pàgines. Sí, però explica que la gent no té per què saber-ho. En tots els servidors n'hi ha un document que es diu... robot.txt, que li diu als robots, per exemple Google, que és un robot, li diu, escolta, aquestes pàgines sí que les pot mirar, però aquelles no me les indexes per la raó que siga, que no ve el cas, no? Aleshores,
el Mozilla, des del Firefox, el que vol intentar, això és una cosa que també depèn de llavors els llocs que ho segueixin, doncs crea una espècie d'estàndard, de bones pràctiques, perquè si tu dius explícitament els llocs web no facin un seguiment de les teves dades a partir de galetes i altres coses, no? I Firefox està intentant impulsar això. Sé que Internet Explorer ho està seguint i s'està fent pressió, per exemple, que a nivell americà s'adopti. Llavors, si se segueix o no els llocs web, doncs és una altra qüestió, no?
Vist en perspectiva, és molt interessant, perquè jo recordo que al principi de tot n'hi havia el Mosaic, que era allò, la prehistòria de tot plegat, no? Aleshores va aparèixer l'Internet Explorer i el Netscape, i quan hi havia l'Internet Explorer i el Netscape era una autèntica guerra, perquè havies de fabricar les webs o per a un o per a l'altre, o tenir doble versió, no? Avui, en canvi, tenim, jo diria, 8 o 9 navegadors coneguts, allò, tothom sap, n'hi ha Explorer i Firefox com els més forts, però tots sabem que hi ha el Safari, que hi ha el Chrome, que hi ha l'Opera, que n'hi ha diversos navegadors, però per sort ja s'ha acabat aquesta broma, és a dir, amb molt petites excepcions, ja no tenim aquest problema de que has de fabricar una web per cada navegador, no? La qual cosa és un gran descans, perquè realment era molt pesat.
Sí, això ha estat una cosa que, com dius tu bé, en el passat teníem aquest problema, no? I ha estat un problema que el domini del mercat d'un actor, per exemple, Internet Explorer, que ha fet molt mal a la xarxa.
Hi havia aquelles webs que deien només és possible visitar aquesta web amb Internet Explorer.
Sí. Hi ha països...
O optimitzat per... Optimitzat per...
Hi ha països, és molt trist, això és una cosa que es pot documentar, si voleu, o podeu mirar, és a Corea. Per exemple, van fer una decisió tecnològica fa molt de temps de tots els serveis d'administració fent servir ActiveX o coses així, i de fet només funcionen amb Internet Explorer 6.
Sí, mare de Déu.
I això és una cosa que potser ara ho estan arreglant, i al 7, però és un problema que han tingut molt de temps.
I parlem de Corea del Sud, no?
Sí, no, de Corea del Sud. Vull dir que hi ha tingut un efecte molt negatiu sobre allà.
Però bé, mira... Estàvem repassant les novetats.
Vinga.
Tenim... La sincronització, que realment està molt bé. Això de la barra fantàstica, què vol dir, la barra fantàstica?
La barra fantàstica és un...
Aquest nom li treu seriositat.
Sí, és una traducció de... també molta terminologia, sobretot en anglès, de Mozilla s'adequa molt a
l'estil.
L'estil americà, no? Nosaltres en català intentem traduir-ho com bé podem, no? A vegades no ens sortim, o sigui, potser si creus que no, un suggeriment...
No. Com es deia en anglès, això?
Awesome Bar.
Awesome.
Sí.
Bé, sona diferent.
Però
bé. Sí.
I bé, la barra fantàstica ja fa unes quantes versions que hi és. No és una cosa nova, és simplement que tu escrius a la barra d'ubicació un concepte i ell te va dient, doncs bé, de fet et suggereix amb el Firefox els llocs web que has visitat abans. Coses que tens adreces d'interès, no? Això és en contraposició, que per exemple el que fa el Chrome, que el que fa és cercar-te a Google, no? Per exemple, amb el Firefox tu cerques el teu historial i no cal que connectis internet per mirar el que estàs cercant, eh? Vull dir, garantir una miqueta més la... Si és una persona més susceptible per la privadesa, doncs tu tens allà mateix, no?
I... També relacionat amb això de Google n'hi ha el fet de que el Firefox pots triar quin cercador vols usar. Exacte. I n'hi ha... no sé, una barbaritat. He vist que en teniu centenars de...
Sí, sí, bé, el cercador, la barreta aquesta que hi ha a dreta, darrere el costat de la barra d'ubicació, doncs, per exemple, la versió catalana, oferim Google, fem el Bing, també és l'equivalent de Microsoft, que fa servir el motor de Yahoo darrere, el DIEC, Hubs, que és un portal de notícies català, llibres i la Viquipèdia. Però podeu anar...
Però tu te'n pots afegir si vols.
Tant com vulguis. Sí, sí, cap problema.
Aquestes serien algunes de les més destacades, perquè després, clar, organització, correcció ortogràfica, evidentment, això és marca de la casa.
Sí, sí, ja fa versions que ho tenim i proporcionem, si ja ho sabeu, segurament, des de català proporcionem els correctors ortogràfics en català, que podeu instal·lar-vos fàcilment al Firefox, si no heu de preocupar-vos. I si Vicenç, si em permets, potser alguna cosa que
jo
no és
tan... Jo et permet el que vull, sí. Escolta.
Alguna cosa de les coses més notables d'aquesta versió, que potser no es veu a la interfície, és la implementació de tecnologia WebGL. L'HTML5, no sé si heu parlat...
WebGL?
Sí, això de l'HTML5 em volia
parlar. N'hem parlat, però WebGL, jo ara mateix no sé què és.
Doncs WebGL, potser sona OpenGL i tot això.
No, tampoc. No?
Bé, simplement són unes especificacions per a animacions en un ordinador. No?
Ui, quina por.
I bé, doncs això...
No,
doncs,
tornem al...
Digues.
No, aquelles coses que es mou tota la pantalla.
Sí, és això, bàsicament, no? I bé, això és la típica cosa dels jocs, no? Potser els usuaris de Windows són el DirectX, aquests drivers instal·lats perquè els jocs funcionin, no? A Mac es fa servir OpenGL i també a Linux, no? Doncs amb l'HTML5, una de les coses que s'ha fet molt d'èmfasi és que per evitar, en certa manera, evitant l'ús del Flash, serà possible tenir animacions bàsicament només fent servir HTML, molt complexes, no? Hi ha un lloc web de Mozilla per demostrar-ho, que ho incorpora bàsicament el nou Firefox, millor que cap navegador en aquests moments, que és demos.mozilla.org. Si hi aneu, podreu veure les possibilitats que es poden tenir.
Si aneu amb el Firefox, instal·lat.
Sí, amb el nou Firefox.
Si no voleu baixar, ja vos l'esteu baixant.
Sí, podeu veure les possibilitats d'animacions, així que mostrant-vos-ho.
Ho està ensenyant, sí.
Del nou d'això, no? Vinc amb un portàtil molt poc potent i tindré problemes. Això notareu segurament si teniu un ordinador vell, es queixarà que heu d'utilitzar el driver, o la targeta gràfica, no? Però bé.
I això està fet amb HTML.
HTML5.
Directament.
No hi ha flash.
Ara estem mirant, per exemple, una bola del món on apareix allò que la gent està fent amb Twitter en temps real.
Sí,
la bola es mou, va connectant amb el Twitter i va ensenyant en quins països i quanta gent està tuitejant.
Demano l'ubicació.
I tot això, no?
Sí.
Una Però, cosa clar, que... això abans, efectivament, era una cosa que ens requeria...
Això, o el flash, o...
Sí, milió de... I ara, en canvi, això aquí és automàtic. No, sí. No... Això és HTML, directament.
És HTML5, sí. No cal més. I aquí sí. Me marca un som, si us heu fixat, una cosa de les noves especificacions d'HTML5, que de fet ja fèiem l'anterior Firefox,
la
geolocalització. Aquí veieu que ens està marcant Barcelona, en el mapa.
I això de l'HTML5, no l'altre dia, vull dir, fa com 4 o 5 mesos, via Chrome, també feien una demostració, hi havia una web que podies visitar, hòstia...
Era el cos humà, grup... potser?
No, Arcade Fire... Bueno, una Arcade Brigade o alguna cosa així. Era un grup que ha fet un videoclip amb una web i era realment espectacular. Si em vaig quedar allà 3 minuts i em va transportar molt al principi també d'internet quan això Netscape treia una nova versió i deia mira què pots fer i et sortia, que sé, un GIF animat i deies, quantes possibilitats. I realment em vaig tenir molt aquesta sensació de dir, hosti, som a les beceroles d'alguna cosa bastant grossa, I realment és que era...
L'HTML5 primer s'ha d'implantar, perquè, clar, tots els
sí, però ara tots els nous navegadors ja ho porten. Però...
Sí, hi ha una cosa per als desenvolupadors. Per exemple, l'HTML5, una cosa més fàcil d'implementar, aquestes animacions, jo he d'admetre que no m'he mirat en detall com fer-ne, però també desenvolupo web. Una cosa que faig és sobretot vídeos o així.
Ja van per 4.770 no sé quant mil baixades del
Firefox.
Del Firefox. Hem començat fa... 25 minuts o 20 minuts, no sé quant de temps portem, amb 40 milions, no ho sé, sí, una barbaritat, no para de baixar la gent, és que estem mirant l'ordenador que no para de baixar la gent. Val, deies,
doncs això,
que no te vas mirar massa...
Sí, però una de les coses fàcils, per exemple, són els vídeos. Els vídeos, normalment, ara, si aneu al YouTube o així, molta gent el que fa servir és Flash. Però el que podeu, amb l'HTML5, és possible reproduir vídeos sense haver de fer servir...
Sí, incrustar-lo
directament. Vull dir, amb els formats OQV o WebM també, i és molt fàcil. I per tenir en compte la compatibilitat amb navegadors antics, doncs hi ha molts connectors, molts programets, el que fa la transformació directa. Si el navegador és antic, aquest vídeo que està en format OGB, el transformes a Flash.
Els d'Adobe deuen estar molt enfadats, no?
Sí, no sé per què. No diuen gaire.
Bueno, diuen que el Flash, en això tots els navegadors ho diuen, no? Que el Flash carrega molt les màquines, carrega molt els navegadors i fa
petar els navegadors a vegades. Però
clar, d'alguna manera tothom s'ha posat d'acord en marginar el Flash, no?
Sí, bé, Adobe tampoc no conec massa bé la seva posició, però sé que intentant adaptar-se a tot això. Vull dir, veuen que l'HTML5 és la via i el que estan intentant fer, doncs mira, doncs és el que hi ha, i crec que intentant fer un ninxo, fins i tot amb el Flash, no crec que ho abandoni així com així, sembla que està intentant integrar una mica d'HTML5, per dir-ho així, dintre del Flash.
Si reconeixen una mica que el futur va per aquí.
Per exemple, sé que una cosa que han fet és conversió. Per exemple, els típics anuncis que hi ha dels jocs web, molt sovint són Flash, el que estan fent és passar-los a... hi ha una eina que han fet per passar-los a HTML5.
Però ara mateix, o sigui, en dues setmanes, amb les, diguem-ne, amb les actualitzacions tant de l'Explorer com del Chrome com de Firefox, doncs ja totes s'anuncien com a funcionen perfectament amb HTML5. Sí. Vull dir que això s'ha imposat. Falta que la gent s'actualitzi, doncs, el navegador.
Sí,
però
també que els desenvolupadors web s'actualitzin. Vull dir, clar, això surt nou, però això són coses que fins que els llocs web normals vagin adoptant, vagin assumint també quines repercussions de l'usuari, doncs pot passar un temps.
Escolta'm, jo, un altre tema relacionat amb això amb quan surt un producte, doncs, de la casa de la Mozilla, ens teniu acostumats a fer festes. N'hi haurà alguna?
Sí, sempre veient hem anat molt de bòlit amb la sortida, però d'aquí unes dues setmanes, cap al 14-15 d'abril, farem una
bon
trobada.
Dia. 14 d'abril és bon dia.
Sí. Ens farem una trobada, això, una trobada informal en un bar o així, i esteu convidats a venir-hi. Encara hem d'acabar de decidir d'establir quin lloc, però ja ho farem.
En tot cas, a Firefox.cat
i ja sortiria.
Allà sortirà tot.
Sí.
Molt bé. Jo et volia seguir preguntant sobre algunes característiques que m'han cridat l'atenció. Una, això del suport multitàctil, perquè he vist que el Firefox integra el suport multitàctil, però curiosament per al Windows 7, no per als tablets, o també per als tablets.
La veritat és que no puc respondre perquè no és una cosa que...
No en saps d'això.
No en sé res. Vull dir, el suport tàctil...
Clar, sembla que ara sigui un moment molt adequat per incorporar aquestes ordres, diguem, aquests comandaments que es fan amb els discs, no? Però m'ha cridat l'atenció veure que en el paper oficial, diguem, en la web oficial, diu això. I per dir una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és sobre llengües, i en això també toquem un tema que aquest sí que no et pots escapar.
No.
Un és que d'entrada són 80 traduccions, o sigui, 80 versions d'entrada, que déu-n'hi-do, però m'ha cridat molt l'atenció el tema de la renderització de text, perquè vol dir que amb un nou motor gràfic, les llengües que no tenen alfabet llatí, com ara l'àrab, el persa, el punjabi o altres alfabets, es renderissen tal com es renderissava, diguem, l'alfabet llatí fins ara, no? Que eren llengües que, per exemple, jo he vist publicacions en aquestes llengües que acaben optant per posar un gràfic
en comptes de
posar el text, no? Clar, això seria un gran canvi en el context de la globalització, en la qual les llengües llatines devem ser molt importants, però no necessàriament.
Sí, clar, això és molt important. Bé, comencem fent-ho possible a nivell de navegador, i com hem dit abans també, ara suposo que el repte és també que a nivell social
que s'implanti.
S'implanti que tot el que fa possible tenir un Unicode, que és el joc de caràcters universal, doncs pugui fer-se servir bé, no? I no puc dir massa en detall, però clar, aquí també depèn de que els mètodes d'entrada siguin els adequats, però és la via d'entrada.
Sí, ahir s'està canviant molt, perquè clar, últimament, per exemple, ja es poden posar adreces a la barra d'adreces, que fins ara obligatòriament havien de ser en caràcters llatins, amb la qual cosa, lògicament, els xinesos o els àrabs era una complicació entrar els caràcters llatins. Ara ja es pot fer multialfabet, hauríem de dir, no? Multillengües, multialfabet, no? Clar, tot el que siga millorar aquesta capacitat de que cadascú s'expressa en la seva llengua, en el seu alfabet, clar, això és molt important, no? Venint de l'època inicial, on tot era molt americà, diguem-ho així, aquesta sensibilitat que Firefox ha demostrat sobradament cap a la diversitat cultural i lingüística del planeta, a més, una gran notícia, no? Que aquesta gent puga fer... No sé si les llengües amb alfabets més rars, tipus el georgià o l'amazic, arribaran, perquè aquestes tenen alfabets...
Sembla que el georgià té versió...
Alfabets realment complicats.
Té versió Firefox, eh? No ho conec en detall, però sé que fa temps que estan traduint el georgià, el Firefox, i suposo que tot això s'ho estan mirant.
Clar, després hi ha tot el tema dels add-ons, dels complements, vull dir que Firefox, en aquest sentit, té tot un, diguem-ne, té tot un catàleg de plugins... Això, ens en pots parlar. Ja m'he perdut, eh? Algun lloc he vist que n'hi ha 200.000, un altre lloc que n'hi ha 100.000, no sé quants n'hi ha, però vull dir, dona molt de joc, realment és el navegador més, sí, que dona més joc a l'hora d'instal·lar-te, doncs, complements, no?
Sí, mira, de fet, una de les noves coses que té el Firefox 4 és que la navegació dels diferents complements, connectors, i coses per poder personalitzar el Firefox ha canviat una mica l'aspecte, és com una pàgina web. Si aneu aquí a eines així, complements, ara té un aspecte molt diferent, més fàcil. Podeu tenir també subscripcions. Per exemple, si tu tens una llista de complements que feu servir normalment, i els voleu compartir amb altra gent, els voleu fer servir diferents ordinadors, feu una subscripció, una col·lecció i vinga. I n'hi ha molts. Realment, no sé el nombre exacte, però n'hi ha moltíssims, i de fet és el que dona, jo crec que és el que dona valor afegit més al Firefox respecte a altres versions de navegadors, i també s'està treballant en tenir altres formes d'això, en altres formes de complements, eh? Per exemple, s'està parlant molt de web apps, aplicacions web, no? Serien d'això, doncs sembla que ha treballat doncs des d'Apple, des de Google o així, doncs Firefox també està treballant, eh? Mozilla també està treballant en aquest aspecte, no? Doncs extendre el concepte de complements de dons que hi ha allà, doncs aquest tipus d'aplicacions web.
Home, això pot canviar la forma en la qual nosaltres treballem habitualment, no? Tornant un poc a el que diem a l'inici amb el mòbil i tot això, no? Jo tinc la sensació que ara estem en una època de transició molt important d'un model molt basat en la web tradicional, que encara que soni rar que ho diguem així, s'ha fet vella, l'evidència, a un món nou en el qual no deixa de ser HTML, perquè al final les web apps són HTML també, però l'empaquetatge és diferent, no? Ja no te reclama l'ordinador. Això amb el mòbil és molt clar, amb les aplicacions, no? Ja no és, tu te baixes una aplicació i la fas funcionar i al final el que n'hi ha allí dins és HTML, però el continent ja no és un navegador, ja és una cosa diferent, no?
Això és una discussió que hi ha molt, molt forta ara sobre el tema de sobretot els mòbils, també puc importar-ho a les tabletes i tot això, sobre si el futur són els navegadors o si el futur són les aplicacions web, no? Si es mira per la xarxa hi ha opinions enfrontades, alguns que diuen nombres en un sentit o en un altre. Bé, és el que dius, en definitiva és el mateix protocol, és el motor d'HTTP i és el web el que hi ha darrere. I només dir que des de Mozilla, sigui una forma o una altra, el que es vol garantir és que, per exemple, si es fan aplicacions web, no sigui per intentar tenir la gent collada, per tenir la gent encasellada sobre un model, no? Per exemple, jo crec que aquest és un risc pel web, no és que la gent accedeixi al web només per una aplicació web, només un cert determinat serveis. I el web és una font de llibertat, és un font d'oportunitat. El que t'interessa és que la gent pugui accedir a tots els possibles recursos que hi ha a la xarxa, no? Això és una cosa que els navegadors ofereixen més que no les aplicacions web. Però bé, més que aplicacions web, però no necessàriament. Vull dir que en aquest sentit, el que Mozilla intentarà és garantir que sigui com sigui mitjançant navegadors, sigui mitjançant aplicacions web, doncs no es perdi aquesta diversitat.
Però és curiós, perquè a mi m'ha sorprès, per exemple, si a VilaWeb hem fet aplicació tant per Android com per iPhone. I l'èxit que han tingut m'ha sorprès, perquè jo confesso que tampoc era entusiasta, no? Pensava que més aviat, si ja n'hi ha la web i n'hi ha una versió mòbil de la web, però en canvi és com si la gent se sentira més poderosa, en el sentit de que ells decideixen encara més on volen anar i on no volen. No sé, n'hi ha alguna cosa estranya que funciona, no? Tindre el logo allà posat en la pantalla els facilita molt anar exactament on volen anar. En el fons, jo, algú em va dir, però això és com tindre les pestanyes però desplegades sobre una pantalla en comptes de tindre-les agrupades en pestanyes.
Sí, tens l'escriptori.
Sí, tens l'escriptori.
Però, en definitiva, si la gent no l'està fent servir és perquè la gent ho prefereix. Vull dir, o sigui, que la qüestió seria bé. Doncs, segurament, com s'està mostrant el web des d'un navegador, hi ha feina per fer. Vull dir, si no, la gent no optaria per aquestes aplicacions. No?
I bé, segurament la reducció de la pantalla dels mòbils és també un argument a favor d'això, no? Perquè, malgrat tot, en una pantalla de mòbil... pestanyes, jo clar, el dit el tenim...
molt petit, no? Bueno, pestanyes és possible, eh? Ara t'ho vull ensenyar així el Firefox aquest. Ops, se m'ha tancat aquí.
Sí, però amb els dits, o sigui, el dit és massa gros per la pestanya, no?
No, funciona diferent les pestanyes, per exemple...
ara el Toni s'està obrint amb el Firefox, amb un Nokia que té
un Nokia, no és el de l'Android, que és més maco potser, però... Si veieu, per exemple, aquí, hem obert aquí, i les pestanyetes, llistes al dit...
Apareixen a un costat.
Apareixen a un costat, tries, no? Sí. Si és aquí una llista, bé, s'han fet moltes...
S'ha fet un treball
de... d'una altra manera.
Exacte. Vull dir, el món mòbil, fins i tot la tableta, és diferent que l'ordinador, no? T'has d'adaptar una miqueta als usos de la persona, no? Però bé. No sé, ja veurem com es configura això de les aplicacions web i navegador, no?
Sí, però sembla una mica això, no? que una mica el navegador cedeix pas, no? O sigui, s'està invisibilitzant, és a dir, continua sent la nostra pantalla d'accés moltes vegades doncs, a internet, però és això, que hi ha pràcticament doncs, els 8 o 9 navegadors que funcionen, pràcticament tots t'ofereixen el mateix o molt semblant. Hi ha una filosofia al darrere de cadascun doncs, que tu després pots lligar més o menys doncs, per al tema d'intimitat, de protecció de dades, el que sigui, però en general vas veient això, no? Que es van simplificant molt, hi ha una tendència doncs, com a simplificar-se, no? I llavors potser doncs, donen peu doncs, que tinguin les aplicacions més pes, no? Potser. És com això.
Sí. Vull dir que això és una cosa que hem de veure com evoluciona. Per llocs web, per exemple, es fan servir molt, per exemple, mira, jo vaig fer una aplicació d'aquestes també per al traductor Softcatalà, per aquest mòbil, i era convenient, per exemple, que escrivies aquí, però també perquè teníem la versió del traductor de Softcatalà no té versió mòbil. També hem de veure a mesura que els llocs web vagin a tenir versions mòbils,
si compensa
fer aquest desenvolupament específic per aplicació. Clar, cada aplicació web, aplicació d'aquesta apps l'has de fer per diferents mòbils, vull dir, l'has de fer per Android, l'has de fer per iPhone, si en surten altres models també. En canvi, una versió mòbil de web, doncs, la tens allà
ja està.
I ja ho tens,
no t'has de preocupar. Ara tenim l'inici dels navegadors, allò que deies abans, no? Que s'havien de fer versions per no sé quants, ara ho tenim amb el mòbil.
Exacte. I això, doncs, també Mozilla vol garantir que tu, igual que amb el Firefox tenies garantit fer servir els estàndards, tot això, l'escriptori, doncs que en el mòbil també sigui el mateix, no? I de moment s'ha doncs, aconseguit amb Android, amb IMO. Problema, amb iPhone no s'ha pogut, no? Hi ha una versió perquè iPhone doncs, restringeix que no es pugui instal·lar cap navegador més que no sigui el que fa Safari i algú altre. Hi ha algun d'això de WebKit, que és el que té el Safari darrere. Però per compensar-ho, doncs, per exemple, ha afegit la sincronització. Per exemple, si fas servir un iPhone i vols tenir sincronitzat les pestanyes, adreces d'interès del teu Firefox, ho pots fer-ho també amb el teu iPhone.
Molt bé. Toni, abans que se'ns acabi el temps, que va passant, expliqueu-me això del LibreOffice, què passa? O sigui, ara l'OpenOffice ja no funciona?
Això no seria jo la persona...
quatre dades sí. Quatre dades
sí. El titular sí que el pots donar.
Es diu LibreOffice?
Sí, es diu així. A veure, jo només diré què ha passat, no entraré en valoracions.
Si vols, cridem el teu advocat, eh?
Som membre de Softcatalà, però no soc membre de la comunitat d'OpenOffice o LibreOffice, a part d'alguna col·laboració puntual i tot això. No? I suposo que Jesús Corrius o algú altre hauria de fer les declaracions. Però puc dir, bàsicament, hi ha hagut una... De fa temps hi havia disputes internes, o hi havia malestar a la comunitat d'OpenOffice.
Depenia de Sun.
De Sun, i això ja existia a Sun. Quan va haver-hi el pas Oracle, l'han continuat, s'han agreujat, hi ha hagut, podem dir, un fork. I s'ha continuat a OpenOffice, i al mateix temps hi ha el LibreOffice. No? El LibreOffice, doncs bé, doncs, hi ha la comunitat alemanya, hi ha també comunitat brasilera, i bé, doncs són dues versions a part, potser diferents filosofies.
Una part, o sigui, recordem pels oients que OpenOffice és un paquet ofimàtic de distribució lliure, etc, però que tenia la sponsorització de Sun Microsystems, d'un dels grans de la indústria de la informàtica. Sun va ser comprada per Oracle, potser van canviar les regles aleshores, i per tant estem dient que una part de la comunitat que impulsava l'OpenOffice ha decidit volar sola, diguem-ho així, i crear una altra versió, que és el LibreOffice. I el LibreOffice ja existeix, paquet?
Ja des de fa un mes o més, ja existeix un paquet. Són totalment compatibles tots dos. En principi tenen el mateix format de document, que no hi ha problema amb això. Simplement, potser en qüestions d'interfície, de rendiment, o diferents coses, són diferents.
I sobretot en el futur, no? A veure si Sun Oracle, diguem-ne, continuarà donant suport a OpenOffice, si la comunitat d'OpenOffice continuarà, diguem-ne, actualitzant-se. O sigui, ara s'haurà de veure qui treballa més, no? Si LibreOffice o OpenOffice. Aquesta és la qüestió.
És un dels grans projectes de la xarxa, jo crec, l'OpenOffice. Sí. Per tant, no sé, que facin el que vulguin, tenen plena llibertat per fer el que vulguin, que continuï desenvolupant-se tot això, no? Perquè ha estat un exemple i un model de com es poden fer coses de molt d'interès per a la gent, molt útils i molt ben fetes, perquè, a més, realment...
La veritat és que això és una discussió que no diria jo, per la majoria d'usos ofimàtics és una eina excel·lent, tant l'OpenOffice com el LibreOffice, o sigui que animo la gent a fer-lo servir.
No, i a més això, vull dir, moltes vegades els codis lliures hi ha molta gent que diu, jo aquestes coses no m'hi vull barrejar, però vaja, entres a softcatalà.cat, veus tot el que hi ha traduït des de Softcatalà o per altres entitats, i veus que tot és amb codi lliure, i dius, home, doncs déu-n'hi-do, hi ha molts programes de codi lliure boníssims o de referència, no? que val la pena, tenir-los presents i donar-los suport.
Molt bé, doncs si no voleu afegir alguna cosa especial que tingués, us hagi quedat al pap, amb això anirem...
Fantàstic, només animo això a anar al softcatalà.cat.
Mira veure quantes n'han baixat ja, perquè jo he apuntat que quan hem començat el programa s'havien baixat 41.497.000,
a veure si arribem als
42. I ara estem en 41 milions quasi 600 ja.
Déu-n'hi-do.
Això vol dir que s'han baixat més de 100.000 Firefox a tot el món en l'estona que hem estat gravant l'internauta. Poca broma, eh?
I els Estats Units tot just es lleven ara, no?
Sí, de fet ara...
L'avantatge que té Europa és perquè estan dormint.
Això seria Firefox contra tots els Firefox, el Firefox d'escriptori. I no sé si el Firefox mòbil el comptaran des d'aquí.
Però ara, per exemple, s'està movent més Europa, clar, que Amèrica, perquè l'hora d'això és un programa que, tot i que l'emetem cada dimarts a partir de les 8 a www.linternauta.cat i a VilaWeb, el gravem a la 1 aproximadament del migdia.
Això, ara que ho has dit, m'has fet dubtar si havia de dir bon dia o...
Això era el temps passat.
La espontaneïtat és la mare del sol. Estem a punt d'arribar al 41.600.000, ara s'ha ralentissat.
Però sembla que és l'ordinador, eh?
És l'ordinador, no és? En el moment en què arriba podíem acomiadar el programa, perquè ja la cosa vol dir... És espectacular, eh? Us recomano que mireu això, perquè entreu a la web de descàrrega i ho trobareu. I ara mateix acabem d'arribar al 41.600.000 navegadors baixats. Toni Hermosó, moltes gràcies, enhorabona, com sempre, un plaer tenir-te per ací per l'internauta. Ja tornaràs, altres que eres un habitual. I a seguir fent feina amb el Firefox, amb Mozilla, amb totes les coses. Ell ve d'uniforme, també, ve amb samarreta.
Sí, samarreta.
Quan ve algú de samarreta, és que això és militància.
Això és comunitat.
Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent. Jordi Carreño, d'altra banda, dels vidres, també. Fins dimarts de la setmana vinent, que ens tornarem a trobar ací, a l'Internauta.
L'Internauta. El fem perquè podem.